1% de la densidad de habitantes, como el desarrollo de los planes de negocio del alcalde en suelo rústico. Nos parece una absoluta barbaridad. Y lo que suponen, además, es destrozar la ciudad para generar negocios multimillonarios para unos pocos y condenando a la precariedad immobiliària a la immensa majoria de la ciutadania.
És la 1 i 4 minuts. Amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. Tres Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.
Una i 5 minuts, dimecres 24 de setembre. Bon dia, el dia que el Mallorca pot o hauria de guanyar el primer partit d'aquesta temporada. Amb Benet Nadal al control tècnic i Miqui Tous a la producció, començam les postres d'avui amb la darrera hora d'aquest Reial Societat Reial Mallorca, partit de la jornada 6, que juga avui a les 9 i mitja del vespre al Real Arena Noeta. L'equip ja va viatjar ahir cap a Sant Sebastià amb dues baixes, la de Cumbula i la de Jan Virgili, a més del desconvocat Dani Rodríguez. Torna en aquesta convocatòria Javi Llebrés, ja recuperat de les seves molèsties, i completa la llista el central del Mallorca B, Javier Olaizola. Tot d'una connectam amb l'expedició d'Ivetre. Parlarem amb Toni Fuster per fer prèvia d'un partit amb urgències pels dos equips. Perquè és vera que aquí coneixem bé i hem viscut la realitat del Mallorca, que és delicada, però la de l'equip de Sant Sebastià no és gaire millor. Tampoc no han guanyat encara cap partit, duen també només dos punts i, a més, els mitjans apunten amb un relleu a la banqueta si avui la Real no guanyés el Mallorca. Per tant, el context de l'entrenador de la Real, de Sergio Francisco, no és gaire més tranquil que el que ha tingut aquesta setmana Yago Barrasate. Més coses, avui el programa també farem prèvia del derbi de segona federació d'aquest cap de setmana, d'aquesta jornada, diumenge a les 12, Andratx Poblense. En bàsquet, coneixerem els objectius de l'Azul Marino. Aquest cap de setmana comença la Lliga Challenge i en parlarem amb el tècnic de l'equip, amb Alberto Antuña, i parlarem també amb dos atletes mundialistes. Esperança Cladera, que acaba de tornar del Mundial de Tòquio, 5è en els relleus 4%, i també connectarem amb la Índia per parlar amb Antoni Gumila, que és a Nova Delhi, perquè participa precisament al Mundial de Paratletisme que ha començat aquests dies. I si tenim temps, aquí veurem amb un cor que t'ho perds. Avui, per conèixer els detalls de la mitja triatló que et celebra diumenge a Fornells i que ja ha arribat a la 10a edició. Una i 7 minuts.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Avui és dia de partit a les 9 i mitja del vespre al Real Arena Anoeta, partit de la jornada 6 que es disputa entre setmana i que el Mallorca visita amb urgències la Real Societat. El Mallorca ja va viatjar ahir cap a Sant Sebastià per intentar, com deien, guanyar el primer partit d'aquesta temporada, ja que tant els d'Arrasate com la Real Societat encara no han sumat cap victòria en aquest inici de Lliga. Els dos equips, els dos conjunts, són a la part baixa de la classificació amb només dos punts. Qui ha arribat també fa uns minuts a Terres Basques, en aquest cas encara a Bilbao, és el nostre company Toni Fuster. Toni, molt bon dia.
Molt bon dia, Magdalena. Efectivament, acabant d'arribar, juntament amb el conseller delegat del Real Mallorca, CEO de negocis, Alfonso Díaz, que també ha viatjat en aquesta mateixa hora, ho ha fet en el mateix vol que nosaltres, i bé, Bilbao, que m'haurà rebut amb un bon niguls, amb amenaça de pluja. Sembla que Sant Sebastià ara mateix plou en aquests mateixos instants. I bé, ho fa amb poqueta força. La veritat és que no hi ha perill per avui vespre, que en principi donen molt poqueta d'aigua i fins i tot en moments ni tan sol donen aigua a l'hora del partit. A veure, el Mallorca no es troba a Sant Sebastià, el Mallorca encara no ha viatjat, o ha dormit, per millor dit, a Orio, que és un poble. Sí, apropa't. Hem de pensar que hi ha la setmana aquesta del Festival de Cinema de Sant Sebastià. I jo crec que hi ha problemes ara mateix també per trobar hotel per tantes places, no? I el Mallorca, com dic, està a un hotel a ses afores i 23 jugadors convocats. Ja sabeu les novetats que ja varen comentar, l'entrada d'en Javi Llebrés, les baixes d'en Kumbul, l'ha lesionat, d'en Jan Virgili, que es troba en la selecció espanyola sub-20, i en Dani Rodríguez, que una vegada més, i no serà la darrera per decisió tècnica, per el seu comportament que va tenir, recordem, ja fa unes setmanes, no entra tampoc en aquesta llista de convocats, i la gran novetat és el futbolista del filial, el fill del mític Javier Olaizola Júnior, que ha entrat per primera vegada en aquesta convocatòria després d'entrenar amb el primer equip. Javier Olaizola, avui veurem si tindrà o no l'oportunitat de debutar a sa terra de son pare, no? A Sant Sebastià, on també té el seu oncle, que està molts anys utiller de la Reial Societat. En definitiva, tranquil·litat total i absoluta, el que m'ho ha contat en Alfonso Díaz, que hem pogut xerrar un poquet amb ell a la prèvia d'aquest partit. No hi ha motiu ara mateix per estar nervioso, m'ho ha dit. El tema d'en Dani Rodríguez està aparcat, com quan un té un problema amb qualsevol empleat de qualsevol feina, dura un parell de dies i després la cosa se calma i se tranquil·litza i tot segueix igual, tot segueix el seu curs. Ara fa falta guanyar, però també és conscient que avui és un dia complicat, que la Reial Societat també se juga molt i que no serà fàcil. El Mallorca, recordant que la temporada passada es va imposar per 0-2, que tenim també bons records de la semifinal de la Copa del Rei, on mos va dur a Mallorca la gran final, aquell gol que va marcar en Sergi Darder des del punt de penal a la darrer llançament. I bé, sí, són records que mos donen esperança, mos donen un poquet d'il·lusió, no? Perquè avui aconseguir ser el Mallorca aquesta primera victòria de la temporada.
Hi va dir Arrasate que, clar, van jugar diumenge, tornen a jugar dissabte, que hi ha jugadors carregats i que avui possiblement hi haurà canvis a sons de titular.
No n'hi haurà la porteria, que en principi seguirà Leo Román. Si no hi ha res de nou, Leo continuarà de titular. Mafeo i Toni Lato serien dues novetats en laterals. Entrarien en el lloc de Mateo Morey per un costat, banda dreta Pablo Mafeo, i per l'esquerra, al lloc de Mojica, ho faria el valencià Toni Lato. Al mig del camp, veurem si tindrà la seva oportunitat Omar Mascarell. No sabem si Samu Costa tornarà a la titularitat o s'haurà, i Mascarell seria pintura futbolista que tindria la seva oportunitat, acompanyat de Morlanes i, possiblement, Antonio Sánchez en aquesta posició. Pablo Torre, un altre que des qui no va jugar d'inici l'altre dia en el camp de l'Espanyol, també podria jugar avui aquí contra l'Atlètic de Madrid, perdoneu. Possiblement podria jugar Anoeta i Mateo Joseph, que és un altre també de les possibles novetats avui. Qui podria descansar d'inici és Vedat Muriqi. Vedat Muriqi, que se va durant el partit de l'altre dia, tenia problemes, sabeu, també en el genoll, se va tocar el genoll un parell de vegades. Fins i tot, no sé si crec recordar una declaració que va dir que no estava per jugar fins i tot dos partits pràcticament seguits d'aquests d'entre setmana. Per tant, avui d'inici jo crec que Vedat Muriqi no serà a pesar.
Aquesta seria una novetat important,
sí,
Toni.
Ara mateix, màxim golejador del Real Mallorca, es troba en un moment important de forma, però crec que tampoc, si no està en el 100% físicament, me refereixo, si no està del tot bé, per ventura val més que no tingui tant de minuts avui, no? I si ha de sortir, que jugui una estona en la segona part, i el pugui guardar per dissabte contra l'Alavés, que torna una altra vegada a la Lliga, torna a futbol, i queden també poques dies perquè el Mallorca pugui rebre un equip més o manco de la seva mida, no? Com és el Deportivo Alavés. Per tant, podria ser que Mateo Josef jugués en punta i és qui podria suplir, en aquest cas, a Vedat Muriqi, fins i tot ho comentàvem aquí amb el nostre company Miquel Berger, podria ser, fins i tot, alerta Marc Domènech, que podria jugar per ventura de titular, podria acompanyar a Mateo Josef a sa punta d'atac. Per tant, podrien ser ses novetats, en aquest cas, en vista en el partit d'avui. Un mig descans, com dic, amb Morrani, Mascarell, Torre, Antonio Sánchez, amb Muriqi, Mateo Josef i Marc Domènech en punta, i darrere, és que ho he comentat, Maffeo Lato en el lateral, Valen Raillo, aquí sembla que també aquí no haurà canvis, sembla que aquests dos continuaran, i Leo Román a la porteria. Per tant, sí que són alguna novetat, pràcticament la meitat de futbolistes que no varen participar d'inici l'altre dia, o ho podrien fer a la jornada d'avui, pensant jornada intersetmanal i que dissabte, com dic, rebran la visita del Deportivo Alavés. Qui té més problemes, també la Reial Societat, que també pateix baixes, que han hagut de convocar fins i tot algun dels futbolistes del filial, que recordem a les seves files té un mallorquinista conegut, ben recordat per tots com és Take Kubo, i una Reial Societat que arriba també a un mal moment. Té el mateix punt que el Real Mallorca, no ha aconseguit encara guanyar cap partit i avui, davant la seva afició, intentaran, davant del Mallorca, aconseguir aquest 3 punts, aquesta victòria, no?, que s'havia resisteix, a igual que l'equip de Iago va arrasar.
Per tenir content de la Reial, que se troba també amb aquesta situació, que l'afició està apretarà forta avui vespre, i mirava avui mitjans que cobreixen, no?, l'actualitat de la Reial, i Sergio Francisco, que és l'entrenador que encatxala aquest projecte, no les té totes, si no l'acompanyen els resultats.
Fins i tot, també he llegit que podria ser s'agradaria Pepe Mel, no?, que és qui està sonant ara mateix, que podria ser nou entrenador de la Reial Societat en vista que els resultats continuïn anant malament, que no guanyin el Mallorca, i que Pepe Mel estaria preparat, ara mateix un entrenador que no té equip, i que estaria preparat per poder agafar la Real. Pepe Mel, recordant que era un entrenador amb experiència suficient també en aquesta primera divisió, un altre és qui no té aquí ara mateix, és Luis García Plaza, però és que ha sonat amb força la Real, és Pepe Mel. Per tant, i fins i tot, diuen que avui podria ser, com dic, que s'agradaria de Real i Arena d'Anoeta. Per mal de possible equip de la Real Societat, te puc donar un possible equip, que seria format per Remiro a la porteria, en Joan Aramburu, que sembla que no hi haurà problema juntament amb Sergio Gómez en els laterals, crec que serà en Fitxo, la igual que la parella central, perquè, com dic, té problemes en defensa. Xaleta Xar i Igor Zubeldia serien els centrals. Mig del camp en John Gorrochategui i Blaise Méndez. En Soler per davant. Take Kubo i Ander estarien en bandes. I gran perill, no?, que és Mikel Oyarzabal, referent a la punta d'atac. Ara ja m'ho dirigim cap a cotxe per anar cap a carretera. Però si t'apareix, te passa un segon només en Miquel Berger, perquè segur que te fa ganes també conèixer un poc les seves sensacions, la seva opinió, abans de partir cap a Sant Sebastià, si t'apareix, Magdalena.
I tant, i ara tot d'una saludar amb Miqui Berger.
També. Magda, com estàs?
Hola, Miquel, molt bé.
Com va? Ja
mos ha dit en Toni que no mos acompanya el bon temps en aquesta arribada a Bilbao, que heu de que fa cotxe, però breument, posàvem damunt la taula que la situació del Mallorca no és fàcil, però és que la realitat de la Real tampoc.
Clar, i la Reial Societat també té un entrenador que és debutant a la categoria, que segurament no té aquesta experiència i aquesta tranquil·litat que tal volta tingui Iago Arrasate en una situació així. Així que ja veurem. I a part que és un equip dissenyat cada any per aspirar a Europa, no per tenir 2 punts a la jornada 5. El Mallorca segurament tampoc, però tampoc té tantes aspiracions europees i més tranquil·litat segurament. I jo crec que la Reial Societat és un partit molt difícil, més fins i tot que pel Mallorca.
Pel Mallorca parlàvem que podria ser dut a Muriqi.
Moritzi sí, és que dubte, més que dubte, Moritzi va fer una entrevista a IB3 aquest passat estiu,
sí.
I ja ens va confirmar que ja no estava per jugar dos partits a la setmana, cada setmana. I això, si el mesclam amb el fet de que l'altre dia quan fa el gol es toca els bessons, els problemes que ha tingut ell històricament dels bessons, etc etc, no sé jo si... Jo crec que avui no sé si jugarà, però clar, per equilibrar un poc aquesta balança està el fet que no atura de fer gols el Kosovar. I és mal de fer, sobretot per un entrenador, no comptar amb un jugador que està en ratxa, amb un davanter que està en ratxa. Jo crec que minuts s'entendrà, no tinc tan clar que sigui de titular.
Mm-hmm. Veurem bastant de canvis avui en aquest onze de Jagoba Arrasate. Tu que ets una mica som a dades, no? que ja ho deus dur tot apuntat i tot analitzat. Més que sensacions, que veurem avui vespre en aquest partit, a partir de tot allò que coneixem?
El tema és que Anoeta ha estat fins ara un estadi maleït, però les dues darreres visites han estat per classificar-se en la final i després, la segona, per guanyar. El darrer partit en Lliga es va guanyar bé. I jo et diria que en aquest 2025, el Mallorca només ha guanyat 3 partits, segurament el partit amb més solvència va ser el partit de Lliga aquí contra la Real Societat, que va guanyar el Mallorca 0-2. I ho va fer amb molta, ja tinc, molta solvència. No diré que va ser un partit brillant, però segurament el millor partit com a equip que va fer el Mallorca, o que ha fet fins ara el Mallorca en aquest 2025.
Mos aferram en aquest records, no?, recents del Mallorca, del gran derder que hem vist aquest darrers partits a Anoeta, al Real Arena. I res, Miqui, no sé si teniu la pregunta preparada també per avui vespre.
Tenir la pregunta preparada...
És tan difícil com la darrera jornada, no?
Jo crec que és més difícil.
Mare
encara.
Meva, jo som incapaç, però bé, tenim bons oients.
Té a veure amb Olaizola.
Està ben trobat.
Sí.
Miqui Vergé, ja moltes gràcies.
Magda, gràcies a vosaltres.
Idò, acabem aquesta connexió amb l'expedició del Mallorca, que ja ho sentiu, acaben d'arribar a Bilbao i ara cotxe cap a Sant Sebastià. A partir de les 7:30 els podreu sentir a l'inici de la prèvia de la transmissió d'aquesta Real Societat Real Mallorca. I nosaltres volem sentir protagonistes. Ahir vàrem poder sentir la roda de premsa de Jagoba Arrasate. Han recuperat alguns fragments, però, per seguir fent-ne prèvia.
Creo que poco a poco ha ido perdiendo jugadores importantes y ahora está en un proceso de cambio y bueno, creo que ha hecho cosas buenas, porque creo que en todos los partidos ha hecho cosas buenas, pero igual cuando ha hecho un buen primer tiempo el segundo no ha estado tan bien o al revés, y bueno, eso le ha llevado a tener 2 puntos y mañana pues tienen esa necesidad de ganar también. Pero bueno, sigo viendo un equipo con muy buenos futbolistas, un estadio que va a apretar y un entrenador que lo conozco bien, que estoy convencido de que va a mejorar el equipo. Es verdad que hemos tenido un calendario difícil, pero también es verdad que hemos encajado más de lo que tenemos que encajar y esa es una de las premisas, ¿no? Porque mantener la portería cero sinónimo de puntuar y también te deja muy cerca de poder ganar y eso es lo que necesitamos, ¿eh? Mañana jugamos un partido súper importante contra un rival que ha empezado parecido a nosotros y a veces cuando es entre semana parece que te llega muy pronto y cuando estás toda la semana esperando parece que el partido es más importante y no, le tenemos que dar mucha importancia al partido y tenemos que competir muy bien para sacar un buen resultado. Estoy muy motivado en el sentido de la cosa ha empezado torcida en varios aspectos además, pero lo que más importa es que el equipo tiene que ganar y que la clasificación, tenemos ahora mismo un déficit de puntos, no vamos sobre el horario previsto porque tenemos 2 puntos en 5 jornadas, pero el reto ahora mismo es ese, ¿no? De dar la vuelta a eso y en eso estoy centrado, focalizado, motivado y confío en lo que puedo aportar yo también y luego, pues bueno, entiendo que un resultado positivo pues cambia todo, pero para llegar a un resultado positivo hay que hacer cosas bien y no lo estamos haciendo durante 90 minutos. Entonces, esa es la ilusión que tengo para mañana. Sí, es clave y por eso era importante empezar sumando, porque a nivel anímico te da ese refuerzo y es como que en estos 2 partidos lo tenemos que rematar, ¿no? Pero tenés verdad que a veces cuando pasan todos los grandes haces así, dices, venga, ahora llega mi momento y tal, y ahora llega mi momento en primera división, o haces las cosas bien o no llega tu momento. Entonces, esperemos que ese punto sea como una lanzadera el del domingo para rematarlo esta semana, porque creo que es una semana muy importante.
Aquestes eren algunes declaracions de Jagoba Arrasate en la prèvia d'aquest Real Societat Mallorca d'avui vespre. I com explicava en Sergio Francisco, l'entrenador de la Real Societat, que també arriba tocat i en un partit decisiu segurament pel seu futur a la banqueta de la Real Societat. I aquesta l'anàlisi que en feia del Mallorca.
És un equip que lo mismo hace muchas cosas bien. Creo que es un equipo difícil de batir, que defiende bien, que tiene mucha estructura y que eso hace que sea un equipo muy difícil de meterles mano en área. Yo creo que están compitiendo bien, pero también se están llevando golpes en cuanto a lo competitivo, ¿no? Yo creo que tampoco son capaces de hacer partidos a 90 minutos completos y eso hace pues que a nivel de puntos estén como nosotros.
L'àrbitre del partit d'avui serà Josu Gàlec i el VAR hi haurà David Gálvez. El partit, com sabeu, d'entre la Reial Societat i el Mallorca, el podreu seguir en directe per Ivetra Ràdio a partir de les 7:30, aquesta jornada intersetmanal que ja va començar ahir amb dos empats, Atlètic Club 1, Girona 1, Espanyol 2, València 2 i la victòria del Villarreal 1-2 a dins Sevilla i la victòria també del Real Madrid, que doble de victòries aquesta temporada i continua líder, 1-4 contra el Llevant. I ja s'havia avançat el Celta 1, Betis 1. Per avui, a més del partit entre la Reial Societat i el Mallorca, també juguen a les 7, el Getafe a l'Alavés i a les 9:30 l'Atlètic de Madrid, Rayo Vallecano.
Altres ràdios, participació.
Dimecres, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, viu amb l'equip d'Esports en Joc el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports en Joc.
En directe des de Noeta, tota la prèvia del Reial Societat Reial Mallorca.
Amb les seccions habituals del programa i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Avui tot el que sigui puntuar és amenaça.
I a les 9:30, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Comença, arrenca el partit!
Donostiarres i mallorquinistes volen sortir de les posicions de descens.
L'emoció de la primera divisió a Ivetres Ràdio.
A Ivetres Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per Ivetres Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'Ivetres Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, Ivetres Ràdio a la carta.
No deixis de caminar.
Esports 3, el programa poliesportiu d'Ivetres Ràdio.
Encara que et fallin les forces.
Diumenge a les 12 veurem en directe una nova jornada de segona federació. Diumenge a les 12 hi ha un altre derbi entre l'Andratx i el Poblense i la resta de partits són el Porreres Torrent, el Barbastro Atlètic Balears i l'Espanyol B, Societat Esportiva Eivissa. Hi haurà derbis pràcticament totes les jornades, els voldran seguir en directe aquí a Ivetra Ràdio i fer-ne prèvia al programa Esports entre setmana. Avui volem parlar del derbi d'aquesta setmana, d'aquest Andratx Poblense. Ho farem amb un jugador de cada equip i començam amb els anfitrions. Diumenge a les 12 aquest derbi et juga a Sa Plana, per això saludam al jugador de l'Andratx, en Xema Lorente. Xema, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Aquesta temporada hi haurà molt de derbis en aquesta categoria. La setmana passada vàrem viure els primers Porreres i en aquesta ocasió vos toca Andratx. Heu començat molt bé aquesta temporada. Com afrontau el partit d'aquest diumenge contra el Poblense?
Bueno, pues sabemos que es un partido más de este año y que, bueno, que no deja de ser un derbi que es más especial aún. Entonces, nada, lo vivimos igual que otro partido, con ese matiz de que es un derbi y que los derbis se viven un poco diferentes.
Vosaltres ja vareu aconseguir aquest ascens de categoria a l'Andratx fa unes temporades, enguany va aconseguir el Poblense. Com l'estàs veient en aquest inici de temporada? Tenim enguany el Poblense, no?, i el Porreres que s'estrenen en aquesta segona federació.
Sí, yo creo que los dos han empezado muy bien, es verdad que esta liga muy igualada, pero hemos visto que, bueno, el Porreres no ha conseguido ganar aún ningún partido, pero bueno, empata en casa, empata fuera. Y yo creo que es muy igualada esta liga. Entonces yo creo que los dos han empezado muy bien y yo creo que van a dar guerra los dos.
Esquivar-ho començar molt bé, sou voltros, ja heu sumat 6 punts. És veure que justament aquest cap de setmana vareu perdre el primer partit, va ser el Coi, però continuava la part alta de la classificació, 6 punts, com el Barça Atlètic i com l'Atlètic Balears. Entenc que clar, ara en sa memòria, no, pues ara en el darrer partit no és tan positiu per sa derrota, i ara si vols en parlam, però aquestes 3 primeres jornades sí que fan que vos situen a sa part alta d'aquesta classificació.
Sí, yo creo que ahora, bueno, que estemos en la parte alta de la clasificación es más anecdótico, y bueno, yo creo que es verdad que nos dan esa confianza para afrontar los siguientes partidos, y también, bueno, la derrota de este fin de semana, pues en un campo difícil como es el del Alcoyano, pues bueno, nos hace crecer y nos hace seguir creyendo en lo que nosotros planteamos cada fin de semana.
Justament aquesta derrota ha estat a la sortida, no? Perquè fins ara Andratx ha guanyat els 2 partits que heu jugat a casa. Veiem fins i tot per xarxes, no?, que el Poblense deia menys si serem els primers a guanyar a la Plana. En aquest cas, fer-se forts a casa supos que és important.
Sí, nosotros sabemos que en casa somos muy fuertes y que luego fuera, verdad que lo ponemos muy difícil. El fin de semana fue un partido complicado ahí en Alcoy. Y bueno, lo que saben todos los equipos y lo que nosotros también sabemos, que en casa somos muy fuertes y que tienen que hacer las cosas muy, muy bien para ganarnos en casa. Entonces, bueno, otro partido en casa este fin de semana y yo creo que va a ser difícil ganarnos. Entonces, tienen que hacer las cosas muy bien.
Xema, tu ets d'Andratx, has tornat aquesta temporada en el club després de molts anys a la península, és veure que coneixes bé el futbol d'aquí. Has estat sent titular des d'aquest lateral esquerre. Com estàs sent tornar a jugar a casa?
Sí, yo creo que es bastante especial volver a casa, volver a jugar con el equipo de mi pueblo. Y bueno, la verdad que lo que tú dices es muy especial y que lo estoy viendo, la verdad, que con muchas ganas. Entonces, bueno, ojalá salga un buen año y que, joder, que volver a casa sea con un buen sabor de boca.
No sé si després de sa derrota l'altre dia al Coi, el míster, heu tingut qualque xerrada o heu preparat de manera diferent el partit d'aquest diumenge?
Nada, todo igual. La verdad que en ese sentido José no cambia su manera de pensar por perder o por ganar. Todo sigue igual, todo muy tranquilo, siguiendo la línea, y yo creo que así es como se consiguen las victorias, se consiguen los objetivos de la tranquilidad, sabiendo lo que estás haciendo. Yo creo que en ese sentido todo José lo tiene cogido por la mano.
Xema Lorente, jugador de l'Andratx, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort en aquest derbi de diumenge.
Gràcies a vosaltres. A luego.
Hem parlat amb Xema Lorente de l'Andratx i ara volem parlar també amb un dels jugadors del Poblense, que a més crec que serà un derbi especial per ell. És en Marc García. Marc, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dic especial perquè tu ara jugues en el Poblense, però la temporada passada, per exemple, defensaves la camiseta de l'Andratx.
Sí, sí, bueno, la temporada passada vaig tenir l'oportunitat d'estar a l'Andratx, de conèixer l'equip, i la veritat que vàrem fer un any de menys a més, que vàrem acabar amb l'objectiu de la salvació, i per diferents circumstàncies, pues, vaig decidir que el millor era tornar a la Pobla i intentar amb el Poblense pues, arribar el més fora possible.
I amb el Poblense enguany ho esteu fent també en aquesta segona federació. Heu començat prou bé per ser un dels equips, no?, que acaben d'ascendir, una victòria, un empat i una derrota. Ja s'han sumat 4 punts, quan són punts que costa molt, i amb l'Andratx crec que ho sabeu de l'any passat, ho sabíeu, no? Costa començar a sumar de 3 en aquest grup i en aquesta categoria. Com esteu vivint aquestes primeres jornades amb el Poblense?
Pues sí, jo crec que ens ha vengut bé aquesta experiència perquè van començar amb una gran victòria contra l'Espanyol i després van veure dins del camp del Girona pues, lo difícil que és aquesta categoria i lo difícil que és aconseguir inclús un punt. I l'altre dia dins que nostre contra l'Op, pues, jo crec que van fer bastantes coses bones per aconseguir els 3 punts, però com t'he dit abans, aquesta categoria és bastant igualada i va de detalls. Al final van tenir ocasió que no van poder materialitzar i estem intentant aconseguir aquesta estabilitat per anar sumant de 3 en 3.
Què vols dir un Òscar Troia? Perquè vàrem parlar amb ell a l'inici d'aquesta temporada i estava molt content en l'equip i en la pretemporada.
Sí, sí, sobretot molt marca diàriament que està molt content en l'equip, de la feina que s'ha fet durant tota la pretemporada i que molt mullem, que siguem i que juguem que nosaltres sabem, que tot trobant que tenim equip per fer grans coses i poder disputar aquesta temporada el millor possible.
Marc, com arribau en el partit d'aquest diumenge, no deixant de dir que és un derbi, però a veure que enguany hi haurà molts de derbis, no? Crec que són 20 cada volta, per tant, serà xulo, anava gent com rivals de les illes, vos anàveu enfrontant en aquest cas, aquest diumenge, que jugueu aquest Poblense Andratx, o aquest Andratx Poblense. Com arribau en aquest partit?
Arribant supermotivats. La veritat que l'altre dia l'empat a casa molt va saber poc i tenim ganes de treure els 3 punts dins d'Andratx, aunque saben que serà un camp supercomplicat. Ja ho sé jo de la temporada passada i un parell de companyeros que hi vàrem a ser, però estic convençut de que fent la feina que Òscar mos diu, pues podrem anar allà i intentar aconseguir 3 punts.
Ja he vist que una de les motivacions, no, és que en aquestes primeres jornades l'Andratx s'ha fet fort a casa, ha guanyat els 2 partits allà i el Poblense vol ser el primer, no, que pugui puntuar a la plana.
Exacte. Jo crec que la temporada passada amb l'Andratx, un polo que mos va anar malament la primera volta, va ser que no vàrem poder comptar del camp. La primera volta vàrem estar potser els primers 3-4 partits jugant en el camp de la Penya Raval. I sí que és veritat que després, quan vàrem poder començar a jugar dins que nostre, pues, es contrari li costava molt més. I enguany, pues, mos serveix també com a motivació. Ser el primer equip que pugui anar a Andratx i guanyar, aunque saben que serà un camp molt complicat per l'estil de joc que tenen i per com la afició ho viu, pues mos serveix per estar un punt més en ganes i poder intentar treure els 3 punts d'allà.
Diumenge a les 12, viurem en directe a IB3 Ràdio aquest derbi entre l'Andratx i el Poblense. Marc García, jugador del Poblense, moltíssimes gràcies per atendre'ns i, com li ha dit també en Xema, molta sort per aquest derbi.
Moltes gràcies.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Dice, hey, yo sé que estás con otra, pero esa no era pa' ti. Y que quieres buscarme, pero tú no eres así. Yo lo sé, bebé, yo lo sé, pero tengo que decir que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley, yo soy quien te peina. Cuando nos comemos tú y yo, tú.
Una i quasi 37 minuts. Esperança Cladera ja és a Mallorca després de la 5a posició als Mundials d'Atletisme de Tòquio a la prova dels 4% relleus, una prova i un equip que ha marcat, jo crec, la temporada de l'atleta de Muro. Volem felicitar-la i saber com ha viscut aquest Mundial. Esperança, molt bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Enhorabona per aquesta 5a posició, que és veure que no és una medalla, però té molt de mèrit, no?
Sí, ben que dir, era el nostre principal objectiu, entrar dins d'aquesta gran final, i estem molt més que satisfetes amb aquest resultat.
Les sensacions varen ser bones, des que és aquest objectiu, que havíeu de ser a la final, com ho vareu viure?
Per dir de la semifinal, seguint sincers, hi havia molt de nervis, perquè vulguis o no, hi havia pressió per poder viure en aquesta final, per poder pues, estar ja entre els 8 millors del món, i vam anar totes a assegurar en quant en el testimoni, passant-nos el testimoni. Vàrem fer un relleu segur, que ens va poder classificar per aquesta gran final, i ja diumenge sí que vàrem decidir arriscar. Varen sortir uns canvis espectaculars, varen tenir una mica de problema en el darrer canvi, però crec que no ho haguéssim pogut fer millor, és veritat.
En estem de sortida, varen ser la millor de l'equip, crec que tant a les semifinals com a la final, amb aquesta capacitat de reacció, no? que t'han vist que ja te caracteritza.
Sí, últimament és veritat que ho comento molt tant amb les meves companyes com amb el meu entrenador. Mai m'hagués vist jo, per el perfil d'atleta que sóc, a una primera aposta, sinó que m'hagués vist més a una segona, a una tercera aposta, i el fet d'encaixar també amb les meves companyes en aquesta primera aposta me deixa molt satisfeta. La veritat que la sortida, que són els primers metres, és una cosa que he anat millorant molt aquest any, i el fet de poder estar entre les millors reaccions a nivell mundial cada vegada que cor amb el relleu, pues, la veritat que me deixa molt contenta.
Des que en aquest Mundial, no, sobretot a les semifinals, hi havia nervis. La medalla que vareu aconseguir a la Xina vos havia posicionat, era, no, a nivell mundial, a nivell internacional, teníeu una mica el focus posat, no?
Sí, però hi havia una cosa que crec que s'ha estropelat una mica, perquè tot el de Xina era un mundial classificatori per Japó. Exacte. I molta gent, ho dic, perquè molta gent mos demanàvem si somiàvem en les medalles, i vulguis o no, en aquest nivell a Japó no podem somiar amb unes medalles a dia d'avui, perquè si tot va així com toc i no passa res extraordinari amb els altres equips, vulguis o no, les medalles estan ja escrites en són quines potències. Però sí que hi anàvem amb l'ambició de millorar o igualar el millor lloc de la història, que ha estat un quin lloc a un mundial. I sí que després de Xina me'l va omplir de confiances, poder fer rècord d'Espanya en aquestes altures, que era principis de temporada d'estiu, per maig, i sí que és vera que mos deixava somiar i no mos cohibia el fet de córrer amb gent d'èlit i gent internacional i fer-li front de tu a tu. I és veritat que sí, que estic molt satisfeta.
Clar, és que a Tòquio competíeu amb les millors del món, amb atletes que crec que t'he llegit, que ho explicaves en una entrevista, que són les teves ídols, que són atletes que heu seguit durant anys i que ara els tenies a propet.
Exacte, això és una cosa que m'intento també, gràcies a la meva psicòloga, avair, vulguis o no, de tot el renou extern. Jo mai aixec el cap abans de sortir, perquè no me vull cohibir davant 60.000 persones que eren l'estadi que hi havia a Tòquio. A darrere tenia la meva ídola des d'ençà que era petita, que era la Shelly-Ann Fraser-Pryce, era la seva darrera carrera. I si hagués hagut d'assimilar totes aquestes emocions en el moment de la carrera, crec que m'hagués superat. Sí que intento anar per feines. En aquell moment jo li havia d'entregar el testimoni a Jael i havia de fer una carrera impecable. I ja un pic vàrem acabar. Sí que només entrant a Maribel la meta, jo ja m'ho vaig posar a plorar, perquè varen sortir totes les emocions que les teníem a flor de pell, i ja sí que varen poder disfrutar i ser conscients de realment ja on érem.
Forçat, és que ha estat una temporada en general en què ho anà fent passes de gegant, no? Aconseguint arribar a posicionar aquest 4% a nivell espanyol. Tens sensació també, i això sí que ho hem vist cada vegada que vos seguim a una prova, fins i tot a través de xarxes, no? Que la relació que heu fet a nivell d'equip és xulíssima també.
Si vull o no, és gràcies a aquesta relació de família que tenim, tant en nosaltres quatre com en totes les reserves i la gent que ha anat passant per aquest relleu, que aquest relleu de 4% corre tant. Perquè vulguis o no, si no tens un vincle així de fort amb el teu equip, que és un equip al qual veus fins i tot més que la teva família, per totes les concentracions que anem tenint al llarg de la temporada i tots els meetings i tots els campionats que també anem visquent. I ja te dic, vulguis o no, ja ho vaig dir a una altra entrevista, tu has de ser... tu saps que així com de bé ho vols fer tu, també ho vol fer la teva companya, i crec que són un objectiu que totes tenim en comú, que compartim, i vull no, sense aquest vincle tan fort i sense la nostra paraula, que sempre està confiança, no hauríem arribat fins a on hem arribat.
Esperança, te volia demanar si te quedes en qualque moment especial o qualque moment d'aquest Mundial que t'hagi fet especialment il·lusió viure. No sé si ja m'has respost, no?, quan me deies que tenies la teva ídola tan a prop.
Sí, n'hi ha moltíssims. Un d'aquests és, òbviament, me va fer gràcia, perquè uns dies d'abans, mentre encalentíem, la vaig veure a la pista d'entrenament, i vaig anar mig cohibida, avergonyida, i li vaig demanar una foto, perquè dic, o ho faig ara o mai, perquè ja se retira, i just diumenge la tenia darrere corregant una final entre les 8 millors del món, i crec que és algo que, per així irònic, me va fer gràcia realment, però crec que és algo que n'hem de ser conscients, que el relleu espanyol i generalment tot l'equip espanyol és un equip per estar a una final mundial i són coses que s'hi diuen prest.
Sí, sí, jo crec que en s'atén encara entendran, n'agafareu encara més perspectiva i moments com aquest els recordaràs per sempre, més enllà de resultats, no? Esperança, clar, aquesta temporada ha estat un vot internacional importantíssim, supos que ara teniu temps per descansar i després ja vos tornareu a posar en la pretemporada per definir noves metes, no?
Sí, exacte. Vull dir, no, en totes les fites d'aquesta temporada hem estat, crec que més d'un any sense aturar, estant en forma des de principis d'any fins ara a setembre, que és molt. Té una gran rellevància i també és la meva figura d'entrenador, que és en Juan Sancha, que ha fet un treball espectacular. I ara tindrem dues setmanetes per descansar, per valorar tot el que hem aconseguit i per llavors assegurar molts plegats i enfocar la temporada que ve.
Per acabar, hi ha hagut bastantes crítiques a la federació pel sistema de selecció que ha tingut o que tenia, no? I d'aquest Mundial que ha deixat atletes fora. Tu, per exemple, crec que també tens marca, una de les millors marques d'Espanya pels 200 metres. No sé com atletes, com ho heu viscut, perquè n'hi ha hagut d'altres, com la Daniela García, no? També mallorquina, que s'ha quedat fora.
Sí, la veritat que ha estat una cosa molt frustrant. Jo, per sort, tinc la prova de relleus i, per part, en la manera d'equip he estat molt satisfeta, però sí que potser tinc una espineta en quant a nivell personal. Però sí, sí que és veritat que hi ha persones que no han estat amb relleu i que s'han quedat fora tant a mil·làssimes. En el meu cas, el fet de veure gent que he anat guanyant diversos mítings internacionals durant aquesta temporada, córrer les eliminatòries o les semifinals en aquest Mundial, sí que ha estat bastant dur, però la veritat que ja ho vaig passar molt malament l'any passat per aquest tema, per haver-me de classificar a Roma. Me vaig obsessionar amb una marca i realment corregent ja no disfrutava, sinó que cercava aquella marca i un pic la vaig aconseguir per anar a l'Europeu de Roma. No la vaig ni disfrutar, sinó que vaig dir a la fi i enguany vaig dir que això no me passaria. Que també ho he dit a altres entrevistes, crec que posen-nos un objectiu d'una marca es limita en mos, perquè mai sabem el nostre cos el que és capaç de fer, i crec que amb objectius més ambiciosos, com a lo millor poder guanyar grans potències mundials o poder entrar dins mítings internacionals, és la manera en la qual més poden disfrutar i més poden treure partit a les competicions. I encara que sigui molt fàcil dir-ho, és normal, tot és meu i jo que ha creat la federació, crec que són coses que s'haurien de canviar perquè són injustes. No seré més bona per fer 22-75 que 22-76, saps? Crec que és el mateix. Però també entenc que aquest sistema no s'hauria de canviar setmanes de començar el campionat, sinó que s'hauria de fer ara, per exemple, que comença una nova temporada i que tenen més marge de millora i de canvi. Però bueno, esperem que siguin coses que canviïn a la llarga, perquè el que ens dona experiència en els esportistes és poder competir en aquest tipus de competicions. I bueno, veurem.
Sí, esperem que la federació vos escolti, no? Que en el final sou els atletes i les atletes els qui sou allà. Esperança, enhorabona de nou per aquesta temporada, amb aquests 4% relleus mos heu fet gaudir a tots els nivells. Descansa ara, estem que puguis, i segur que tornem a parlar aviat. Una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Tres ràdios, entreteniment.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, que li posaries de nom?
No ho sé, que li posaria, m'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas, Marta.
Home, tu ja ho has fet amb el teu nom, sabeu que Sampas no és el teu nom.
Però no ho dic. Sí, però ja està, fins aquí pot llegir.
Ui,
xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
En sèrio?
Que fot. És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo. La que sigue aquí.
A IB3 Ràdio, xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No vols obrir aquí xiu, xiu, és el teu espai.
Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Avui se'm fa petit tot el que dius. Fred, m'abraces però no em sé sentir. Avui no estic per mi, perquè no tinc el que no faig per no patir. He decidit patar a dormir per...
1:49, això és Esports 3 per la mare de bàsquet. L'Azul Marino ja ho té tot a punt per encetar una nova temporada a la Lliga Challenge. Debut aquest cap de setmana, diumenge a migdia, contra l'Ardo i Navarresa. Ahir va presentar oficialment l'equip, la plantilla i els objectius. I avui en volen parlar amb el seu entrenador, amb Alberto Antuña. Alberto, molt bon dia.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Ya estáis, entiendo, en los días previos a que empiece todo, tras la pretemporada, tras el verano confeccionando el equipo. ¿Cuáles son las sensaciones a pocos días de la estrena?
Bueno, pues muchas ganas, ¿no? Mucha ilusión. Yo creo que el proyecto sigue creciendo, que la plantilla que se ha hecho esta temporada, bueno, es aún más ilusionante, yo creo, que la que se ha tenido en temporadas pasadas. Y bueno, con muchas ganas, se respira ahí en el día a día la ilusión de la jugadora, ¿no? De que ya llegue el primer partido y, bueno, ya preparando con detalles, ¿no? De cara al domingo.
Ayer dijisteis en la presentación de esta plantilla que es la mejor plantilla de la liga. Son palabras mayores, pero entiendo que es la confianza y la satisfacción, ¿no? De haber conseguido este equipo.
Sí, a ver, obviamente yo soy una persona bastante honesta y sí que pienso que la mejor plantilla a nivel de que la plantilla con más calidad individual, seguro, y obviamente ahora es cuando esa plantilla tiene que convertirse en un equipo y demostrar también que puede ser y que debe ser el mejor equipo.
Es una plantilla con 7 caras nuevas que se suman, ¿no?, a este equipo. ¿Cómo está siendo la adaptación?
Bueno, yo creo que bastante bastante buena. Son 7 caras nuevas, pero 2 de ellas ya habían trabajado conmigo anteriormente en selecciones y el núcleo grande también de las incorporaciones son jugadoras con mucha experiencia, que ya sea en Liga 1 o en ligas de primer nivel, y que obviamente ayudan a que confeccionar las cosas de manera más rápida y a que se adapten a un estilo nuevo para todos. Y obviamente las 4 chicas que continúan ayudan aún más a que las otras 7 se acoplen a todo.
Claro, entre las que se quedan María España, ¿no?, una de las piezas importantes de este proyecto.
Sí, obviamente María, bueno, es un poco la cara del proyecto. Es mallorquina, ahora se une también Iner, entonces, bueno, sí. Tenemos dos caras que aparte de ser mallorquina, pues son jugadoras que van a ayudar mucho, que ayudan a las otras, primero, a entender el proyecto mucho más rápido, a adaptarse a la isla, a adaptarse al propio club. Pero bueno, lo bueno también es que esas 4 caras que siguen son nacionales, ¿no? Y al final, con un bloque de 6 jugadoras nacionales, 4 que continúan, ayuda bastante al día a día y a que la gente se adapte lo antes posible.
El objetivo de esta temporada, también habéis remarcado que es el mismo, ¿no?, de la temporada pasada, poder conseguir el ascenso.
Sí, yo creo que el objetivo es muy claro, ¿no? Y posiblemente por cómo el poco tiempo que estuve yo el final de la temporada pasada y ahora también haber vivido con el club este verano y la confección de la plantilla, yo creo que te das cuenta que en unos pocos meses ya solo la plantilla, también la estructura que envuelve al club, el cuerpo técnico, todo se ha profesionalizado aún más, todo es un pasito mejor y yo creo que eso también ayuda a que con una mejor plantilla y con todo lo que alrededor del equipo se tiene sea aún mejor, bueno, se crea de manera aún más sólida que el objetivo es muy claro y que podemos lograrlo.
Supongo que ha sido importante para ti, ¿no?, poder empezar la temporada, poder estar este verano ya involucrado, ¿no?, en poder gestionar. El año pasado te vimos en muy pocos partidos, empezar con el equipo desde cero, ¿no? Supongo que eso te permite trabajar y veremos a otro nivel, ¿no?, al básquet de Alberto Antuña.
No, seguro. Yo creo que la temporada pasada fue un poco, bueno, una situación muy, muy diferente, pero obviamente empezando desde desde el día cero, siendo parte de la confección, teniendo todo el equipo desde el inicio para hacer toda la pretemporada juntas. Bueno, obviamente he podido insistir más en todas las cosas que me gustan y el equipo se puede construir de una manera más real, eso seguro.
No sé si es presión, motivación, pero cuando hablamos de objetivos tan claros, ¿no?, como el ascenso, ante un objetivo, como decíamos, tan claro, la temporada es larga. No sé si también hay un punto de gestión de presión o de expectativas, ¿no?, en las jugadoras.
Sí, bueno, yo más que presión, yo creo, bueno, es una gestión de emociones, ¿no? Obviamente, lo que tú dices, es una temporada muy larga, son 8 meses, 30 partidos, pues seguro que en algún momento las cosas van a ir como todos esperamos y eso habrá que gestionarlo también, sobre todo en el día a día, pero también habrá algún momento malo y eso, bueno, eso es más difícil de gestionar, pero bueno, creo que tenemos personalidades muy buenas en el equipo, creo que también desde arriba del club, a pesar de que obviamente se pone un objetivo tan marcado, pero bueno, como te decía, una presión buena, positiva, y creo que todos los que estamos involucrados es mejor luchar por un ascenso que no tener a lo mejor un objetivo muy claro, luchar por un descenso o cosas que a lo mejor no sean tan motivantes.
Las primeras jornadas justo jugáis contra equipos que acaban de descender, ¿no? Una buena oportunidad, entendemos, para tomar el pulso del equipo a este nivel.
Sí, bueno, yo iba un poco ahí mezclado a la pregunta anterior, ¿no? A lo mejor el empezar muy bien o el no empezar como se espera tampoco nos puede generar una ansiedad o un exceso de confianza. Obviamente, estamos jugando contra los dos equipos que vienen de bajar de categoría, por lo cual son equipos que van a estar arriba seguro, que vienen de bajar, por lo cual van a querer volver y cuanto antes se vuelva mejor. Entonces, bueno, dos rivales muy difíciles, una cancha este domingo muy complicada, que no perdí hace 2 años ni un partido en Liga Challenge como local. Entonces, bueno, pero también lo usamos como motivación, ¿no? Sabemos que si somos capaces de empezar bien, pues daremos un golpe en la mesa a nivel de querer demostrar ya en pista de cuál es nuestro objetivo.
Justo quería hablar de este primer rival, ¿no?, de Lardoy de Navarra, que decíamos que ha descendido y que en su pista promete ser uno de los duros.
Sí, seguro. Lardoy, bueno, es un equipo que mantiene también un bloque de 4 o 5 jugadoras, tiene 7 o 8 que tienen ya experiencia también en primera división, mantiene el entrenador que conoce la liga. Bueno, va a ser seguro uno de los rivales que va a luchar por esas dos plazas de ascenso, así que, bueno, al final son 30 jornadas, tienes que enfrentarte a todo el mundo 2 veces, entonces realmente no es tan importante, yo creo, que sea a principio o al final.
¿Cómo llega el equipo para este primer partido a nivel físico y a nivel de que puedas contar con todas las jugadoras?
Bueno, el equipo llega bien. Hoy, por suerte, ha sido la primera sesión con las 11 jugadoras disponibles, ya por pequeñas lesiones o por... Marta García estuvo compitiendo el Campeonato del Mundo U23 de 3x3 con España, pero bueno, hoy ha sido la primera sesión las 11 juntas, está todo el mundo sano, con ganas y mentalizado en lo importante que ya es empezar bien esta liga.
Pues ya vemos que con ganas, ¿no?, de que empiece todo este domingo a las 12, el primer partido con el baloncesto Lardoy. Alberto Antuña, entrenador de l'Azul Marino, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, chao, chao, hombre.
Idò, com us dèiem, tot torna a començar al món del bàsquet aquest cap de setmana amb el partit de Lliga Challenge diumenge a les 12, Baloncesto Lardoy de Navarra contra l'Azul Marino. També comença la primera FEP amb la primera jornada, dissabte a les 7, Cartagena, Figui, Palma, dissabte a les 7 i mitja, Estia, Menorca, Obradoiro, i diumenge a les 6, el Palmer contra el Palència. Pendents aquestes primeres jornades d'on jugaran els equips mallorquins que normalment ho fan al Palau d'Esports de Sant Moix, que encara no han acabat les obres de reforma. En aquest cas, el Palmé Bàsquet ja ha comunicat que aquest primer partit d'aquest diumenge a les 6 es jugarà al Palau d'Esports d'Inca. Per tant, al Palau d'Esports d'Inca, diumenge a les 6, aquest partit entre el Palmé Bàsquet i el Palència. Fins aquí aquest programa d'avui amb tota la prèvia del partidàs d'avui vespre al Real Arena. A les 9:30 juga el Mallorca, jornada 6 de la primera divisió contra la Reial Societat. Un partit amb urgències, amb necessitats, ja que podria ser la primera victòria tant per la Real, i esperen que no sigui així, que sigui la primera victòria del Mallorca. A partir de les 7:30, nova edició d'Espostres en Joc, i a les 9:30 la transmissió del partit. Molta sort, demà farem postpartit amb Tertúlia.
Avui no estic per mi, el que no tinc i el que no faig per no patir. He decidit patar adormit, perdo pel mig.
No estic per mi, no estic per mi, no estic per mi, no estic per. No estic per mi, no estic per mi, no estic per mi, no estic per. No estic per mi, no estic per mi.
Son las 2.